Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
A l'Institut Narcisa Freixes de Sabadell es mantenen 6 mesos després de la posada en marxa. El principal escull ara té a veure amb el subministrament elèctric. Tot i que la instal·lació ja està acabada i a punt per connectar-la a la xarxa, Endesa no dona el vistiplau al centre per fer-ho. El motiu de fons seria el conflicte obert entre l'Ajuntament i la companyia, segons han confirmat aquesta emissora, la direcció i l'Associació de Famílies del Narcisa Freixes. La presidenta de l'entitat, Esther Navarro, demana aparcar les diferències perquè els perjudicats acaben sent els alumnes i els professors.
No volem culpables, volem solucions, la veritat, perquè hem arribat a un punt, ja 6 mesos és molt temps. I demanem a l'Ajuntament, si us plau, que si és un problema, que ho resolguin l'abans possible. És molt necessari.
Navarro no descarta impulsar accions de protesta com a mesura de pressió perquè el consistori i Endesa resolguin els problemes que arrossega l'Institut des de l'inici del curs. És divendres 14 de febrer. Aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Bon dia.
Bon dia, Núria.
La Generalitat inclou la Ronda Nord dins la seva agenda.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha situat la connexió entre Castellà i la C-58 com una de les prioritats del seu departament. Així ho ha explicat avui davant dels alcaldes de la comarca en una trobada per desgranar el pla de mobilitat del Vallès que ha tingut lloc a la seu del Consell Comarcal. Un full de ruta que inclou una 70 de mesures, tal com us avançàvem fa uns dies des de Ràdio Sabadell, i pel qual hi ha previstos una inversió de 2.500 milions d'euros.
De seguida marxarem fins al Consell Comarcal perquè la Karen Madrid ens en doni tots els detalls. I el punt final del Notícies Migdia d'avui els posaran el 31 FAM.
Els sabadellencs han estrenat avui, 14 de febrer, la cançó Te Gusto, amb lletra en català, castellà i anglès. El tema ja està disponible a les plataformes digitals i és només un aperitiu del que serà el seu segon LP, que es publicarà en breu i que donarà lloc a una nova gira del grup local.
I si voleu saber com sona, no us perdeu els minuts finals d'aquest informatiu. Esports, Antoni Hidalgo, entrenador del Centre d'Esports, atribueix la plaga de lesions del seu equip al fet d'anar al límit.
Pel tècnic arlequinat, només d'aquesta manera s'explica per què van primers per sobre de rivals com el Barça B o el Villarreal B, amb la qual cosa el de Canovella es considera les lesions un dany col·lateral d'aquesta situació. El Vallesau acaba de dir fa uns minuts en la roda de premsa prèvia a un Sabadell-Orihuela que analitzarem a les dues al programa Hotel Suís.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
La previsió del temps. Acosta des del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Abel Flores, molt bon dia.
Hola, bon dia. Els núvols han anat minvant durant el matí, ja no són tan extensos, tampoc tan espessos, però sí que encara afecten moltes zones del litoral, prelitoral central, Catalunya central, també algunes comarques de Girona. Han de minvar encara més durant les properes hores, però durant la tarda en algunes zones de l'interior no acabarà de fer net i especialment al litoral es poden mantenir aquests intervals de núvols que al llarg de la tarda i vespre sobretot s'estendran a bona part de la façana litoral i al final del dia també fins i tot al algunes zones de nou del prelitoral. De manera que demà al matí ens aixecarem amb força núvols al sector del litoral, prelitoral, també bancs de boira, núvols baixos cap a la depressió central. Minvarà tot plegat en conjunt demà al matí. Durant les hores del dia només quedaran alguns núvols baixos per zones del litoral i a la resta, doncs, demà serà una jornada bàsicament de sol. Parlarem de temperatura que serà més alta, tant dissabte com també diumenge, quan també dominarà l'ambient assolellat, excepte en trams de la costa on al llarg del diumenge poden haver-hi alguns intervals de núvols baixos. Però en conjunt, un cap de setmana estable, tret d'aquests núvols baixos que podem trobar en zones més properes a la costa. És tot un moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Informació del trànsit. Aquesta hora principals problemes a la xarxa viària més propera a la ciutat es concentren a la P7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, on hi ha 2 quilòmetres de circulació amb retencions en direcció a Girona. També hi ha alguns problemes a la ronda litoral a Barcelona en direcció Nus de Llobregat, trams d'aturades que s'allargaren durant 3 quilòmetres. I també problemes a aquesta hora al Bruc en direcció a Lleida, 0,5 quilòmetre de circulació intensa i un carril tallat en aquest punt a conseqüència de l'avaria d'un vehicle. I pel que fa a la situació del transport públic, quina és aquesta hora, Borja Mariano, des del Transmet? Molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquest moment hem d'advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que per l'avaria d'un tren, els trens de les línies R1, R3 i R4 estan circulant amb demores que poden superar els 25 minuts. També recordar als usuaris de la línia R1 de Rodalies de Catalunya que pels desperfectes del temporal Glòria es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes. La resta de transport públic circula sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors. Finalment, informar que des de les 10 de la nit d'avui, demà i demà passat, per obres de millora, la línia L7 de Ferrocarril de la Generalitat modifica els horaris, tot mantenint el 100% de l'oferta habitual de trens. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia. Passen 6 minuts de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Mig any després de l'inici de curs, l'Institut Narcís de Freixes, que funciona en barracons, continua tenint problemes amb el sistema elèctric. Tot i que la instal·lació ja està enllestida, Endesa no dona l'autorització per connectar-la a la xarxa. La raó, les diferències entre la companyia i l'Ajuntament, segons han confirmat a Ràdio Sabadell, des de la direcció i l'Associació de Famílies del Centre. De moment, però, cap de les dues parts implicades en el suposat conflicte, sobre el qual no en sabem res més, s'hi han pronunciat, Pau.
Exacte, la paciència té un límit i la de les famílies de l'Institut Narcisa Freixes comença a estar a punt d'acabar-se. Després d'assumir que els seus fills iniciarien el curs en barracons i sense les condicions òptimes, ara, 6 mesos després del començament de les classes, els problemes es mantenen, concretament els relacionats amb el subministrament elèctric. Endesa no ha validat la instal·lació elèctrica dels barracons, de manera que l'Institut ha de continuar funcionant amb un grup d'electrònics que els professors han d'alimentar amb gasoil. Esther Navarro, presidenta de l'AFA del Narcís de Freixes, denuncia que aquesta situació acaba perjudicant alumnes i docents.
Volem, sisplau, demanar ajuda i preguntar a l'Ajuntament a veure què es pot fer per resoldre aquesta situació el abans possible, perquè els nens no tenen el wifi en condicions. Això porta unes altres mancances a la gestió del centre, perquè la llum és el més important. I a més treballant amb Chromebooks, és tot electrònic, la llum és potser el més important i estan tirant endavant els professors, la veritat és molta il·lusió per tots els inconvenients que aquest problema està portant.
Per això creu que després de 6 mesos vivint en la provisionalitat cal que l'Ajuntament resolgui les seves diferències amb Endesa i acabi amb el problema. Les famílies no volen culpables sinó solucions i saber exactament què està passant.
L'Ajuntament ha fet coses al pati, ha intentat donar cosetes una mica per que estiguem tranquils, però clar, arriba un moment en què no tenim resposta clara del que està passant.
Per tot plegat, després de fer la denúncia pública, les famílies de l'Institut Narcisa Freixes no descarten iniciar accions més contundents si la situació es manté.
Us ho dèiem en titulars, el conseller de Territori, Damià Calvet, considera prioritària la construcció de la Ronda Nord. Per a Calvet, aquesta és una de les infraestructures més urgents de les incloses en el Pla de Mobilitat del Vallès, que s'ha presentat avui als representants dels ajuntaments del Vallès Occidental en una trobada al Consell Comarcal. Karen Madrid, des de la seu del Consell, molt bon dia.
Molt bon dia, Núria. Per Calvet és important acabar el que està començat, ha dit textualment. És a dir, connectar els trams ja construïts de la B40 o Quart Cinturó. També ha assegurat que és imprescindible solucionar la connexió entre Sabadell i Castellà amb aquesta Ronda Nord. Tot i això apunta que ara mateix no hi ha traçat, que s'ha de decidir o han de decidir les diferents administracions, i també ha insistit que la construcció ha d'anar a càrrec de l'Estat, l'ha de finançar l'Estat. També ha fet referència a la R Aeroport, que Calvet assegura que aquesta és l'opció escollida per la Generalitat per davant de la proposta vallesana, concretament de la proposta sabadellenca de l'alcaldessa Marta Ferrés, d'utilitzar la R4 per fer aquesta connexió amb l'aeroport de Barcelona. Calvet també ha posat xifra a totes aquestes mesures incloses en el pla de mobilitat, aquesta setantena de mesures que ja estan a exposició pública. Assegura que es necessitarien una inversió de 2.500 milions d'euros per fer-ho tot plegat, una inversió que haurien de portar a les diferents administracions, entre elles la Generalitat i l'Estat, i que s'haurien de fer abans del 2026.
Gràcies, Karen, per aquesta última hora. Bon dia.
Notícies migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
I encara relacionat amb aquest tema, sobre el Pla Especial de Mobilitat, el regidor de la Crida, Matías Serracant, alerta que s'està fomentant la confusió terminològica buscant un nou eufemisme per anomenar el quart cinturó de sempre.
Continua, malgrat canvis en el nom, doncs, parlant de ronda nord del sistema urbà de Sabadell i Terrassa, quan està parlant d'una infraestructura que és titularitat de l'Estat, segons el que diu el propi Pla Específic de Mobilitat, i que, per tant, no deixa de ser la continuïtat del quart cinturó, i li poden dir ronda del Vallès, li poden dir ronda nord del sistema urbà, del que sigui, però al final no deixa de ser una infraestructura que té el mateix traçat i ningú ha definit encara que respongui a un model diferent del que responia fins ara.
De fet, Serracant ha alertat que el quart cinturó va en contra de les directrius europees.
La seva formació considera que hi ha consens per fer la ronda nord-soterrada i per millorar la connexió amb castellà, però veu un engany en el fet de canviar-li el nom i no alertar als qui els pugui semblar convenient la infraestructura, que si també circulen vehicles que volen arribar, per exemple, a Granollers, el problema de contaminació i la seva incidència en la salut s'agreujarà. Des de l'Entesa per Sabadell volen contribuir al debat sobre l'emergència climàtica i per això han organitzat una sessió de debat cada mes fins al juny al Casal Pere IV amb especialistes que parlaran del model econòmic, la ciutat sostenible, mobilitat i infraestructures, el model energètic i el paper de la societat.
I precisament, la planta de tractament de la fracció orgànica de Can Barba serà insuficient quan els vallesans separin correctament els residus. Això ho ha apuntat el president del Consorci de Residus del Vallès Occidental, Nil López, en declaracions al programa El Cafè de la Ràdio. De fet, es preveu que quan s'arribi al 60% de reciclatge a la comarca, les tones anuals d'orgànica que arribarien a la planta serien 20.000, 16.000 més que no pas ara.
Davant d'aquest escenari, López assegura que hi ha dues opcions sobre la taula per fer-hi front.
Aquest fet faria plantejar si a la comarca cal que es construeixi una nova instal·lació de tractament de la fracció orgànica, o si bé amb aquests acords que puguem establir amb l'àrea metropolitana, doncs ens puguin ajudar que ens gestionin aquestes tones que ens manquen. Sí, sí, efectivament. Però hem d'estar, en qualsevol cas, hem d'estar preparats per el que pugui venir, per al fet de que creixi, doncs, aquesta recollida de la fracció orgànica.
De moment ja s'han iniciat contactes amb l'àrea metropolitana de Barcelona per fer intercanvis. Durant les obres de Can Barba, la fracció resta de la comarca s'està tractant a Montcada i a Hostalets de Pierola. Tot plegat a canvi que el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental tracti 20.000 tones de fracció resta de l'àrea metropolitana.
I un últim punt relacionat amb la mobilitat. El col·lectiu Massa Crítica reclama a l'Ajuntament que posi fil a l'agulla perquè la ciutat sigui 100% adaptada per anar en bicicleta. El col·lectiu considera que com a primer pas calen carrils bici a les vies principals de la ciutat. Ho ha expressat al programa El Cafè de la Ràdio una de les seves integrants, Dani Marinova.
Faria falta un carril bici, és la ronda Zamenhof, que és una ronda molt de trànsit de cotxes, de vehicles motoritzats, i també per la vorera hi ha molt de trànsit de vianants, i la bicicleta no té espai propi. La carretera de Barcelona també, la carretera de Terrassa, la Gran Via és un altre espai, i especialment poder connectar les escoles, els centres cívics, i acompanyar també la mobilitat dels nens.
Massa Crítica, inactiva des del 2018, es torna a posar en marxa aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça de la Creu Alta. A partir d'ara, a més, cada últim divendres de mes organitzaran una bicicletada que arrencarà a les 8 del vespre a la plaça Sant Roc. Un minut per arribar al punt de 3:45. L'Hospital Taulí és la seu d'una exposició fotogràfica sobre l'ostomia, és a dir, la pràctica quirúrgica, que consisteix en crear una comunicació artificial entre una víscera i l'exterior per tal de conduir els fluids corporals de manera correcta. Una intervenció que pot ser permanent o temporal, però que en tots els casos està envoltada d'estereotips. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. Precisament un dels objectius d'aquesta mostra és trencar amb tots els prejudicis que envolten l'ostomia, i és que la conseqüència més visible d'aquesta intervenció és la bossa externa enganxada a l'alçada de l'estómac que duen les persones ostomitzades. La doctora Carmen Del Pino, metgessa del Taulí i participant en aquesta mostra, explica com és el procés moral d'aquests pacients d'ostomia.
Estas personas pasan por estos procesos con mejores, con altos y bajos, pero todas tienen una cosa que es muy importante, y es ese poder de resiliencia, de recuperarse y de sacar sus propios recursos para poder seguir adelante y tener una vida de calidad. Recursos propios. Y esto es la función nuestra, intentar ayudarles a seguir ese camino, empoderarlos y ayudarlos a buscar sus propios recursos, que cada uno tienen esos.
A través de 14 fotografies de pacients d'arreu d'Espanya, el vestíbul del Taulí s'omple d'històries d'esperança, d'honestedat i de transparència. Si voleu conèixer amb més profunditat aquesta mostra, no us perdeu la secció Fem Salut de Ràdio Sabadell de dimarts que ve, on s'entrevistarà un portador d'una ostomia.
Passem a altres notícies de la jornada. La plantilla de l'empresa tèxtil IEBOSA IMS de Sabadell han iniciat una vaga per reclamar les nòmines pendents.
Les treballadores de la planta situada al carrer Bruc de Sabadell enceten avui el tercer dia d'aturades. L'objectiu és pressionar la direcció de la fàbrica perquè els aboni el deute pendent. Així ho han explicat des del comitè d'empresa.
Ens van deixar de pagar la paga extra d'estiu, i aquesta paga extra d'estiu ens la van acabar pagant a finals del 2019, però ara ens han tornat a deixar de pagar, doncs, la paga extra de Nadal. I ara, doncs, a l'empresa, doncs, veiem que no hi ha possibilitats de cobrar-la fins aquest estiu. Per tant, sempre, doncs, tindran una paga extra nostra, doncs, per autofinançar-se, però no, no, els treballadors, clar, tenim sous baixos i no podem estar amb una paga menys a l'any.
La situació no és d'ara, sinó que el conflicte entre la direcció i la plantilla va començar el novembre del 2018. Aleshores, les empleades ja van convocar algunes jornades de vaga perquè el propietari d'IEBOSA IMS no complia amb el conveni de la indústria tèxtil i de confecció per garantir el salari mínim de 14.000 euros.
Ferit greu, un ancià de 91 anys després de caure a la via pública.
L'home va caure ahir al carrer Gràcia pels volts del migdia. Una ambulància del SEM el va haver de traslladar al Taulí amb pronòstic greu.
Incendi d'un contenidor de reciclatge al carrer La Selva aquesta matinada.
Les flames s'han iniciat dins del recipient per causes desconegudes. En les tasques d'extinció hi ha participat una dotació dels bombers i dues unitats de la policia municipal.
I acabem premi de la Loteria Nacional a Sabadell, Helena.
L'administració situada al número 179 de la carretera de Prats a la Creu Alta ha validat el segon premi del número 3.540 del sorteig d'ahir dijous. El mateix establiment va repartir el 6 de gener passat un segon premi de la Loteria Nacional.
Sabadell comptarà amb una nova figura del seguici popular, l'Àliga de la Ciutat. La colla de geganters i grallers de Gràcia han decidit crear aquest nou element de la cultura popular, tot i que ells mateixos asseguren que encara no compten amb una data d'estrena. Tot i això, Helena, la intenció és que a finals d'aquest any 2020 l'Àliga ja balli pels carrers de Sabadell.
Si sou fans de la cultura popular, haureu notat que hi ha diferents gegants o nans que repeteixen en diferents ciutats. La figura de l'Àliga n'és un d'ells, i és que el que molta gent no sap és que la figura d'aquest animal dins de la cultura popular representa la grandesa de la ciutat que la crea. Ho explica Albert Gusi, cap de colla dels geganters i grallers de Gràcia, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
A dintre de la història de les festes majors i els corpus, i, o sigui, d'allà on venim, a la cultura popular, o sigui, amb els gegants, amb els diables, i amb tot això, diguem que com a peça de bestiari és l'element representatiu del que fa una ciutat.
Així doncs, des del barri de Gràcia s'han proposat crear aquesta nova figura del seguici popular, un element que a hores d'ara es troba dins de la imaginació dels seus creadors, però que mica en mica anirà agafant forma.
Físicament, just ara estem treballant amb el constructor, amb els primers esbossos, però la intenció és que tingui una semblança, o que sigui més aviat com una espècie que aquí al Vallès és una miqueta reconeguda, entre cometes, i que està en perill d'extinció, que és l'àliga cuabarrada.
El mateix Gusi ha negat saber quina serà la data d'estrena d'aquesta nova figura, però afirma que, com a molt tard, serà a l'octubre del 2020.
I en cultura també us expliquem que la cartellera de la ciutat ve carregada de cites, i és que aquest cap de setmana creuarem la meitat del mes de febrer i en llocs com la Cava Orpí, l'activitat Bull. Justament allà es farà la primera de les propostes culturals que ens ha preparat el Pau Duran.
Que el sol ja s'aixeca.
Aquest dissabte a les 10 de la nit, Miquel Gomà presenta en elèctric el disc El món del revés a la Cava Orpí, acompanyat de la seva banda. Aquest músic d'àmplia trajectòria professional fa una passa endavant des de la posició de teclista de formacions com Hard Dreams, Albericus Blues Band, Amadeus i Tremendos, i treu del calaix les cançons pròpies que havia anat acumulant. Són 11 temes farcits de solos, riffs, tornades enganxoses i molta melodia. Ah, i a la Cava, avui divendres, hi actua també el polifacètic Manu Guix amb les entrades exaurides. Prepareu-vos a fer passes curtes i llargues perquè arriba la gran revetlla de Sabadell sardanista. Dissabte, Fira Sabadell, la Cobla Salvatana farà el concert a les 6 de la tarda, on s'hi pot escoltar de tot. Sentireu I Will Survive, L'Estaca i Que Tinguem Sort del Llac, Amics per Sempre de Lloyd Webber, Carícies, i també musicals com ara My Fair Lady, Grease o Flashdance. Un moment. He dit musicals?
I'll drive a Buick to San Juan. If there's a road you can drive on, I'll give my cousins a free ride.
How you get all of them inside?
El Teatre del Sol acull a partir d'aquest cap de setmana el programa de televisió on cada setmana es convida una companyia musical perquè presenti les seves millors peces. S'anomena On Broadway. En realitat és una obra de teatre de la companyia Joves Produccions Musicals, que inclou un recull dels millors que s'han fet. Referències de Cabaret, West Side Story, Aladdin, han requerit més d'un any i mig de preparació de l'espectacle. El coreògraf, director i coautor del text, Òscar Muñoz, destaca la dificultat del disseny de l'espectacle i dels canvis de vestuari.
Clar, és molt difícil perquè hi ha molts números musicals, molts musicals, i cada un et porten a un lloc diferent, a una època diferent, i ha d'estar tot super ben caracteritzat. Això com a disseny, i llavors durant tot l'espectacle surten per funció, que llavors n'hi ha molts més, no? Però què podem dir? 180-190 vestuaris que surten per funció.
L'obra es podrà veure el dissabte i el diumenge a 6:45 del vespre. A més, el dissabte hi ha sessió doble a 9:45 de la nit, i s'hi pot anar fins al 8 de març. Aquest divendres s'estrena la cantata pagana Pedraforca al Teatre Principal a partir de les 9 de la nit. Es tracta d'un poema èpic sobre el naixement d'aquesta muntanya dels Pirineus, una història de déus clàssics, titans i cíclops que transcorren entre pastures i avets. La música és de Joan Manau i la lletra del sabadellenc Jordi Roca, que en fa un tastet a la ràdio.
Els déus, atrafegats en la colossal empresa de posar, definitivament, ordre al caos de l'aigua, terra i magma, assignaren a titans i ciclops erigir un far als peus dels Pirineus.
I intervindran la soprano Anna Ferrés, la mezzo Marta Valero, el baríton Lluís Calvet i com a narrador en Jordi Buixaderes. Tots ells acompanyats de l'Orquestra Filharmònica del Mediterrani. I aquest cap de setmana arriba al Cervo Teatre el muntatge És el nostre secret, que és que, no és un secret. O sigui, és que l'obra es diu així, És el nostre secret. No sé si m'explico. La companyia Fata Morgana interpreta a les 6 de la tarda, dissabte i diumenge, aquesta peça al Teatre Gracienc. A més, la companyia de circ contemporani Animal Religion presenta el seu primer espectacle per nens i nenes de 2 a 5 anys a la sala, de la mà del festival El Més Petit, que torna aquest diumenge 16 de febrer a les 11 del matí. Un espectacle que veu de la participació del públic per crear un viatge ple d'acrobàcies, humor, joc, llum i música.
Què dieu que aneu a fer a la Creu Alta?
Doncs no tinc clar si avui toca veure bicicletes, cross-country o allò que li diuen fotball, ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Com si fos el Sabadell d'inicis del segle XX, però actualitzats amb l'última hora dels esportistes de casa nostra.
en Twitter, reproductors online i sense barrets, ni pipes de fumar, ni monocles.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, de 2 a 3, a Ràdio Sabadell.
Trobo que aquests del futbol, enguany, ho fan prou bé.
Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, ara et porta la compra a casa. Ja pots gaudir del nou servei a Terrassa, Sabadell, Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès. Amb una promoció especial de benvinguda. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. És fàcil, ràpid i comodíssim. Fes la teva compra a bonpreuesclat.com i amb un clic ja la tens a casa. Bonpreu i Esclat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
5 minuts per arribar al punt de les 2.500 de tractors i unes 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, han col·lapsat al centre de Lleida en una manifestació unitària del sector agrícola.
Volen fer un crit d'emergència del món rural cap a les administracions per tal que passin de les paraules als fets. Els agricultors reclamen revertir la greu crisi de preus que fa més de 5 anys que s'arrossega i que es puguin salvar les exportacions. També han exigit que s'inverteixi en tots els sectors de l'agricultura perquè les pèrdues no només són en la fruita dolça i han reclamat sancions als mercats que no respectin els preus justos. Municipis de Ponent també s'han sumat a la protesta per evitar el despoblament rural.
L'Ajuntament de Barcelona ha creat l'Opportunity Week, tot un seguit d'ofertes hoteleres que se celebrarà els dies del Mobile World Congress cancel·lat.
Aquesta és l'oferta del consistori per contrarrestar les pèrdues econòmiques que provocarà la cancel·lació del Mobile. Així doncs, entre els dies 24 i 27 de febrer s'impulsaran tot un seguit d'ofertes des del món de la restauració, des del món hoteler i també des del món cultural, per tal de mantenir al màxim l'activitat que estava prevista pel Mobile.
Amnistia Internacional ha assegurat que l'aval del Tribunal Europeu de Drets Humans a dues devolucions en calent realitzades per Espanya és un cop als drets dels refugiats i dels immigrants i qualifica la sentència de molt decebedora.
L'alt Tribunal d'Estrasburg va condemnar l'estat l'octubre del 2017, però el govern de Mariano Rajoy va recórrer el cas a la sala gran de la institució que ara li ha donat la raó. Aquesta màxima instància ha conclòs que no es van violar els drets fonamentals de dos ciutadans de Mali i Costa d'Ivori que la Guàrdia Civil va retornar al Marroc després d'assaltar la tanca de Melilla sense identificar-los. Estrasburg considera que tots dos no van utilitzar les vies d'entrada oficial que existeixen per entrar al territori espanyol legalment i per això creu que les devolucions van ser conseqüència de la seva conducta.
La Xina situa el balanç del coronavirus en gairebé 1.500 morts i pràcticament 64.000 contagis.
El Ministeri de Sanitat xinès eleva les xifres i alega que les diferències s'expliquen perquè han canviat els mètodes de diagnosi. Tot i que l'epicentre del Covid-19 és la ciutat de Wuhan, també s'han detectat casos en altres països del sud-est asiàtic, Europa i Amèrica. L'Organització Mundial de la Salut va declarar al gener l'emergència sanitària internacional i va demanar a la comunitat internacional més esforços per controlar i combatre la malaltia.
Tornem a casa nostra. Laura Borràs no declararà avui al Tribunal Suprem en relació a la presumpta adjudicació irregular de contractes quan dirigia l'Institut de les Lletres Catalanes.
La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés ha declinat compareixer, segons ha dit, perquè això implicaria validar totes les irregularitats que fa més d'un any que denuncia. La diputada estava citada a declarar de forma voluntària en qualitat d'investigada. En cas que el Suprem vulgui que Borràs declari, haurà de demanar permís al Congrés amb la petició de suplicatori per la seva condició d'aforada.
I un últim apunt, l'índex de preus al consum ha pujat 3 dècimes a Catalunya al mes de gener, de manera que s'ha situat a l'1,1%.
Així es trenca la tendència iniciada al juny del 2019, quan la taxa es va situar per sota de l'1%, que s'havia mantingut fins al desembre. L'augment s'explica per l'increment del preu de l'electricitat i el gasoil per a calefacció dels aliments i les begudes alcohòliques, especialment el peix i el marisc, i també pel fet que els preus de la roba van baixar menys del que ho van fer durant el gener de l'any passat.
La contraportada.
Els sabadellencs 31 Fam estrenen nova cançó.
Yo sé que te gusto cuando bailamos juntos. Sé que eso te encanta, por eso que tú repites. Tú te haces la dura, pero al final siempre vuelves. Los recuerdos juntos se quedaron en la mente. Sé que yo te gusto.
Es diu Te Gusto i és un avançament del que serà el seu segon disc d'estudi, que encara no s'ha publicat. El single està disponible des d'avui a les plataformes digitals i està cridat a ser un nou èxit del grup. I és que els 6 membres de la banda han creat una sonoritat i un estil propi barrejant temes com el trap o el funk, a més dels idiomes. I és que hi ha fragments cantats en català, castellà i també anglès.
Escapemos al lugar que no haya visto jamás. Tiene valor a lo que nadie me ha hecho valorar. Hazme un balsamito y anem al camp. Cada dia cau, cada dia dol.
Els 31 Fam, que s'han convertit en un referent de la música urbana del país, tenen previst iniciar una nova gira aquest any un cop es publiqui el seu segon LP. Mentrestant, gaudim d'aquest Te Gusto, que, casualitats o no, surt a la llum per Sant Valentí, dia dels enamorats.
Yo sé que te gusto cuando bailamos juntos. Yo sé que te gusto.
gusto, yo sé que te gusto.
Doncs amb aquest romanticisme posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González de les Vies de So. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm, també a través de les xarxes socials. I ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, nosaltres ens hi tornem a posar dilluns a les dues. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.